Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Fons milionari de 75 milions d'euros de la Diputació de Barcelona per ajudar els ajuntaments. Maria Pagès.
Serà aprovat en el ple del 9 de novembre després que la reunió d'aquest dijous hagi validat la modificació de crèdit necessària. La presidenta Lluïsa Moret espera que així es puguin garantir tots els serveis municipals.
No volem que aquestes situacions financeres posin en entredit el desplegament dels serveis públics que van a deixar-se els veïns i les veïnes en tots els nostres pobles i ciutats i, evidentment, doncs, que distorsioni la qualitat d'aquests serveis públics.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reconeix el dret d'un alumne de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar a rebre en castellà una assignatura principal.
Pel Departament d'Educació, amb aquesta sentència, els jutges es salten les lleis educatives vigents i ha anunciat que ho recorrerà. La consellera d'Educació, Ana Simó, ha carregat contra la decisió judicial.
És que al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li són iguals les lleis, li és igual la pedagogia, les lleis d'educació, em refereixo, li és igual la pedagogia i li és igual la sociolingüística. Ells van al que van i, en tot cas, intenten fer de Parlament, intenten fer de conseller d'Educació, intenten fer de direccions dels centres i entenem que aquesta no és la via.
Els joves que consumeixen cannabis corren més risc de patir psicosi, ho alerta l'estudi més gran que s'ha fet al món sobre els efectes del cannabis.
Hi han participat investigadors de l'Hospital Clínic de Barcelona. De l'estudi també es desprèn la conveniència de prohibir el seu consum entre els menors de 25 anys. Així s'ha expressat el cap del Servei de Psiquiatria del Clínic, el doctor Eduard Vieta.
A dia d'avui, el millor consell que podem donar per al respecte de la psicosi és que no consumeixin cannabis cap persona menor de 25 anys. Inclús jo crec que s'haurien de prendre segurament mesures legals en aquest sentit, que sabem que la gent se la saltarà, però com a mínim hi hauria d'haver mesures, igual que ja per l'alcohol, de no consumir abans dels 18.
En cultura, el Primavera Sound es planteja marxar de nou de Barcelona si es queda sense l'espai de la plataforma marina.
Dependrà dels usos futurs que l'Ajuntament atorgui a l'espai conegut com a plataforma marina, una esplanada que queda tocada al fòrum i on el festival ubica els dos escenaris més grans. Alberto Grijalvo, el codirector de l'esdeveniment, ha estat clar.
Saber què passarà amb aquesta plataforma marina, perquè ara és un espai essencial per nosaltres, on estan els escenaris grans. Segons que passi finalment amb aquella plataforma, no podrem fer el festival a la ciutat.
I en esport, Roger Sánchez, és vespre de clàssic a l'Eurolliga de bàsquet.
El Barça visita el Real Madrid a 3:15 en el tercer duel entre els dos equips en tan sols un mes i mig de temporada. Els dos equips co-lideren la competició amb 4 victòries en 4 partits.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Sens dubte que el temps està dominat pel vent, que està bufant a hores d'ara a moltes comarques al llarg d'aquesta tarda, aquest vespre també. Fins i tot encara s'intensificarà més. Compta, per exemple, cap a l'altiplà central, també a les comarques interiors de Girona, i ja aquest vespre i nit a les comarques de Barcelona o del sud de Lleida, aquest vent que en algun moment passarà dels 70-80 km per hora, fins i tot una mica més al sud de Barcelona. Un vent de ponent, eixut i molt càlid. A hores d'ara la temperatura és francament primaveral i de fet ha pujat força respecte ahir. De pluges poques tindrem les properes hores, algunes cap a les comarques de Lleida. Tot el Pirineu es faran un palet més abundants i a la resta del país creixeran més núvols, però com a molt amb 4 gotes. El divendres poca pluja també, molt de vent, sobretot una altra vegada durant la tarda, i el divendres baixarà un palet la temperatura, i sempre amb molt mala mar en aquesta propera tarda i vespre, com també el divendres. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs, sobretot, problemes aquesta tarda a l'autopista C32. Hi ha hagut un vehicle que s'ha incendiat just al final d'aquesta autopista, a principi de la Ronda de Dalt, és a dir, a l'altura de Cornellà, en sentit Besòs, d'entrada a Barcelona. El vehicle ja s'ha finalment retirat, s'està acabant de netejar la via, queda un carril tallat, però ha estat l'autopista tallada una bona estona. Tot plegat, el que ha deixat és un tram llarg de lentitud, aturades 6-7 quilòmetres entre Viladecans i Cornellà, aquesta autopista d'entrada a Barcelona. És la principal incidència ara mateix. A la resta de vies hi ha un cert moviment, especialment a les dues rondes, en sentit Besòs, entrada per la C58 o també entrada pel cinturó del litoral. També punts afectats per obres com la C17 a Parets, encara amb algunes aturades en aquests trams. És tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Fons milionari de la Diputació de Barcelona per ajudar els ajuntaments està dotat amb 75 milions d'euros i serà aprovat al ple del 9 de novembre després que la reunió d'aquest dijous hagi validat la modificació de crèdit necessària.
Una part dels diners servirà perquè els ajuntaments evitin tancar l'any amb dèficit i la resta perquè tinguin liquiditat en l'inici del 2024. Tot plegat després que en les darreres setmanes s'hagin succeït els ajuntaments que han aprovat o valoren l'augment de taxes com l'IBI o les escombraries per falta de liquiditat en els seus pressupostos. I és que l'increment de cost en els comptes municipals ha fet que diversos consistoris adverteixin de la possibilitat de deixar de prestar diversos serveis si no aconsegueixen augmentar els seus ingressos.
Precisament per evitar aquesta situació, a Barcelona la Diputació té previst aprovar el proper 9 de novembre, com dèiem, una modificació de crèdit per poder dotar els ajuntaments barcelonins de 75 milions d'euros de liquiditat extra. Mont Carvajal.
50 milions es lliuraran aquest mes de desembre i els 25 milions restants durant tot l'any vinent. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha explicat que ha rebut moltes demandes dels ajuntaments perquè van escurats pels preus de l'energia i la inflació i d'aquesta manera es garantirà la qualitat dels serveis públics.
No volem que aquestes situacions financeres posin en entredit el desplegament dels serveis públics que van adreçar-se als veïns i les veïnes en tots els nostres pobles i ciutats i, evidentment, doncs, que distorsioni la qualitat d'aquests serveis públics.
L'objectiu és que els ajuntaments puguin tancar l'exercici pressupostari d'enguany sense dèficit i començar l'any vinent amb liquiditat. El repartiment als 311 municipis de la demarcació es farà amb criteris semblants a d'altres ajuts, segons nombre d'habitants, desocupació o extensió del municipi.
La situació no és única dels ajuntaments de Barcelona. De fet, a Tarragona, el consistori ha aconseguit finalment donar llum verda a l'increment d'ordenances fiscals per l'any vinent.
L'IBI pujarà finalment un 7,4% i la brossa un 12%. S'inclou també un augment del 20% de la taxa de terrasses, unes taxes que han rebut el suport d'en Comú Podem i de Junts per Catalunya i només en alguns impostos d'Esquerra Republicana. PP i Vox han emès un no frontal a la proposta econòmica del govern socialista.
Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
L'IBI pujarà un 7,4%, la brossa un 12% i l'increment de l'ICIO serà del 33%. S'inclou a més un augment del 20% de la taxa de terrasses. Són les principals mesures aprovades al ple extraordinari que ha avalat la proposta del PSC a aplicar l'any vinent. La tinent d'alcalde d'Economia, Isabel Mascaró, diu que són unes ordenances per no deixar ningú enrere.
Es tracta de no deixar ningú enrere. En tots i cadascun dels increments que s'està proposant per aquest equip de govern, ja ho veurem després, també s'estableixen mesures mitigadores als efectes d'ajudar en aquella població o en aquelles unitats familiars que es trobin en situació d'exclusió social.
Les negociacions fins al darrer minut han permès obtenir el suport d'en Comú Podem i de Junts per Catalunya. Esquerra Republicana ha deixat clar que no donaran l'esquena al govern. Partit Popular i Vox han votat en contra del projecte d'ordenances fiscals per 2024.
Dins d'aquest context, un alleujament avui per les butxaques de les famílies amb hipoteques perquè el Banc Central Europeu ha decidit finalment amb 10 mesos de pujades continuades i en la reunió d'aquest dijous ha apostat per mantenir el preu del diner que segueix en el 4,5%.
En el seu comunicat, l'organisme avisa que els mantindrà els fins que s'aconsegueixi controlar la inflació. El BCE assegura que pren la mesura per tal que la inflació retorni de forma substancial a l'objectiu del 2% i alhora pretén evitar comprometre el creixement econòmic. A banda de la pausa sobre el tipus d'interès bàsic, la resta de tipus que controla el BCE tampoc ha patit variacions. Això per als préstecs immediats queda fixat en el 4,75%, mentre que el tipus que s'aplica a les entitats per dipositar diners al Banc Central es manté en el 4%.
Encara en clau econòmica, Catalunya ha tancat el tercer trimestre de l'any amb un nou rècord d'ocupació, segons l'enquesta de població activa, publicada aquest dijous. Tot i això, la taxa d'atur repunta lleugerament i se situa en el 8,5%. Al conjunt de l'Estat també s'han assolit registres històrics d'ocupació. Carina Bellbé.
L'estiu tanca amb xifres històriques, més de 3,7 milions de persones ocupades i fa que Catalunya encadeni tres trimestres seguits d'augment de l'ocupació. Però mentre entre juliol i setembre generaven 62.400 llocs de feina respecte al trimestre anterior, l'atur repuntava una dècima, fins als 345.000 desocupats. Ara bé, és la taxa d'atur més baixa en un tercer trimestre dels darrers 16 anys, amb aquests 8,5% d'aturats. Roger Torrent, conseller d'Empresa i Ocupació.
Comportament extremadament robust del món laboral, malgrat la permanent incertesa que hem d'afrontar i la que ens estem acostumant d'haver de gestionar les polítiques actives d'ocupació.
Malgrat les bones xifres, els sindicats continuen reclamant reformes per posar fi als problemes estructurals del mercat del treball. Ricard Ballera, de Comissions Obreres.
El repte pendent pendent que ens queda de donar a la comunitat que els correspon a les 345.400 persones que encara romanen aturades i que reclamen de més inversions.
A Espanya, la taxa d'atur del tercer trimestre se situa en l'11,8%, dues dècimes més que en l'anterior trimestre, malgrat que continua per sota de la barrera del 12%.
I d'aquí uns minuts arrenca a Sant Cugat del Vallès la 28a nit de l'empresa que organitza la SECOT. En aquesta edició, la patronal catalana lliurarà els seus reconeixements al progrés empresarial en un acte amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que abordarà la relació entre la intel·ligència humana i l'artificial. Cugat Media, Pau Vázquez.
L'objectiu principal d'aquests premis és el de distingir l'esforç, la constància i la capacitat d'adaptació de les empreses, les institucions i també les persones que les formen alhora que premien la seva contribució al desenvolupament econòmic i empresarial del país. Els guardonats d'enguany són el Club Natació Terrassa, Comser, TGODX, Min Traveler, Barcelona, Nomad Nation, Centre Dental, les Escoles, Grup Laitat, l'Associació Sant Cugat Empresarial i l'empresària Judit Viader Codina. També hi haurà un reconeixement per a les empreses centenàries associades a l'entitat, la Sant Cugatenca Moventia i Tèxia. Enguany, aquesta nit de l'empresa posa de manifest la importància de focalitzar-se en un tema d'actualitat, com són en els àmbits socioeconòmics l'aplicació de la intel·ligència artificial i l'ús de la intel·ligència natural orgànica.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha reconegut finalment el dret d'un alumne de l'Escola Turó del Drac, de Canet de Mar, a rebre en castellà una assignatura principal, a banda de la de llengua castellana.
D'aquesta manera, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estima parcialment el recurs dels pares de la nena en contra de la decisió del Departament d'Ensenyament que li volia denegar. La consellera d'Educació, Anna Simó, ha carregat contra la decisió judicial.
És que al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li són iguals les lleis, li és igual la pedagogia, les lleis d'educació, em refereixo. Li és igual la pedagogia i li és igual la sociolingüística. Ells van al que van i en tot cas intenten fer de Parlament, intenten fer de conseller d'Educació, intenten fer de direccions dels centres i entenem que aquesta no és la via.
Fins al moment, cap de les resolucions judicials ha provocat la suspensió de cap projecte lingüístic. Sobre si la decisió ara del Tribunal Superior pot ser un avenç del pronunciament del Constitucional, la consellera Simó considera que la nova llei del català a l'escola va ser aprovada per una àmplia majoria política i té, a més, l'aval jurídic del Consell de Garanties.
Pel que fa al conflicte palestí, Hamas ha anunciat la mort de 50 hostatges en els bombardejos israelians a Gaza. Mentrestant, l'exèrcit israelià ha realitzat aquesta matinada una incursió amb tancs al nord de la franja prèvia a l'operació terrestre.
Paral·lelament, avui el president en funcions i cap de torn de la Comissió Europea, Pedro Sánchez, ha plantejat una conferència internacional de pau sobre l'Orient Mitjà desenvolupant 6 mesos. Sánchez ho ha dit durant la cimera del Consell Europeu i considera que la pau al territori passa pel reconeixement de la coexistència de 2 estats, Israel i Palestina.
De nou, avui hi havia convocades protestes durant tota la jornada per denunciar els bombardejos d'Israel sobre Palestina. S'ha convocat una vaga secundària que ha tingut un seguiment desigual i manifestacions al migdia i ara a aquesta hora. Una d'aquestes protestes ens porta fins a Sant Cugat del Vallès. Cugat Media, César Martínez.
Prop de 500.000 manifestants s'han concentrat per demanar la fi del genocidi del poble palestí. Sota proclames contra l'estat d'Israel i la inacció dels països europeus, els concentrants han iniciat una marxa pel centre de Sant Cugat. Des de la plaça de la Vila fins al monestir, una columna de persones amb pancartes i banderes palestines han omplert els carrers de la ciutat en defensa del poble palestí. La concentració, que està organitzada per l'Associacionisme Cultural Feminisme Associació Cultural de la Ciutat, ha obert amb una lectura d'un manifest per exigir la fi dels bombardets i l'apartheid del govern israelià contra la població de Gaza. A més, s'ha demanat la participació dels polítics europeus per frenar aquest conflicte entre el grup armat Hamas i el govern israelià.
Un conflicte, el de Palestina, que ha obligat a extremar les mesures d'alerta antiterrorista arreu del món.
En aquest context, l'estació de Sants de Barcelona serà escenari aquesta propera nit i matinada d'un simulacre d'atemptat en què es fingirà un atac amb víctimes mortals i ferits greus. L'exercici té la finalitat de posar a prova la resposta operativa del cossos de seguretat i el sistema d'atenció a les víctimes afectades en actes terroristes. Més de 500 persones intervindran en el dispositiu.
Notícies en xarxa.
En successos, els Mossos d'Esquadra i la policia italiana han desmantellat una de les organitzacions criminals més infiltrades al nord d'Itàlia, vinculada justament amb el tràfic d'haixís i que s'estenia a Catalunya. David Navarro.
Súbdits italians establerts a l'entorn de Milà enviaven diners a altres membres del grup que vivien a Catalunya. Aquests coordinaven tot el procés, l'arribada de haixís i marihuana amb camions tractors, una feina que duia a terme una organització marroquina, i posteriorment un grup espanyol s'encarregava de la logística, rebre la droga i reconduir-la cap a Itàlia oculta en transports legals. El passat 17 d'octubre es va fer una operació simultània que va permetre desarticular l'entramat. L'inspector Antoni Salleres, cap de l'àrea central de crim organitzat, ha destacat la importància de l'operació.
La investigació internacional coordinada per Europol i conjunt amb la Guàrdia de Finança, més important en l'àmbit de droga que ha fet el cos de Mossos d'Esquadra en la seva història.
En total es van intervenir 1.200 quilos de haixís i 44 de marihuana. També es van detenir 78 persones, 20 d'elles a Catalunya. Entre els detinguts hi ha els responsables de l'organització que s'encarregava de fer arribar els diners d'Itàlia a Catalunya. Els responsables de narcotràfic ingressaven diners en una botiga italiana regentada per ciutadans xinesos que s'encarregaven de blanquejar-los i immediatament aquesta quantitat podia ser retirada a locals de Badalona dedicats a la venda de roba i la restauració.
Doncs per cert que parlant de haixís, un estudi diu que els joves que consumeixen cannabis corren més risc de patir psicosi. Ho alerta l'estudi més gran que s'ha fet al món sobre els efectes del cannabis i en el qual han participat investigadors de l'Hospital Clínic de Barcelona. De l'estudi també es desprèn la conveniència de prohibir el seu consum entre els menors de 25 anys. Anna Ruiz.
Ser jove i consumir cannabis multiplica les possibilitats de patir episodis de psicosi i en alguns individus només cal que es consumeixi una sola vegada perquè el brot esclati. El cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia del Clínic de Barcelona, Eduard Vieta, ha apostat per crear un marc regulatori i prohibir-ne el consum entre els menors de 25 anys. També impedir l'entrada dels joves als clubs de cannabis, locals que s'han instal·lat amb total normalitat als barris de les ciutats.
A dia d'avui, el millor consell que podem donar per al respecte de la psicosi és que no consumeixin cannabis cap persona menor de 25 anys. Inclús jo crec que s'haurien de prendre segurament mesures legals.
L'informe alerta que els riscos de consum de cannabis són superiors als seus beneficis. Beneficis que els investigadors limiten a determinades patologies o circumstàncies del pacient, tractaments oncològics o epilèpsia, per exemple. A més dels joves, els efectes són majoritàriament negatius en el cas de les dones embarassades i conductors. En tot cas, avisen els investigadors, el tractament sobre l'ús clínic del cannabis ha de ser del tot individualitzat.
Més coses. L'Audiència de Girona condemna a 26 anys i mig de presó el professor de bateria de quart que va abusar de 5 alumnes.
La sentència conclou que l'acusat es va aprofitar de la influència que tenia cap als joves que havien començat classes particulars amb ell quan eren menors d'edat per abusar-ne al soterrani de casa seva. El professor condemnat es troba ara mateix en llibertat.
I pel que fa al cas de les dues monitores d'una escola de Vallirana acusades d'abusos sexuals a menors, ara el jutjat de Sant Feliu de Llobregat haurà de decidir si arxiva el cas o manté oberta la investigació amb la pràctica de noves diligències. De fet, fa pocs minuts que s'acaba de saber també que aquesta mateixa tarda s'han presentat tres denúncies més d'altres famílies del mateix centre.
Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jutge va rebre tres informes mèdics corresponent a infants que denuncien ser víctimes de les agressions. Els documents els va enviar al centre sanitari on es van fer els reconeixements a les víctimes. Amb tot, segons fons policial, cap dels informes mèdics avala que les nenes fossin víctimes de tocaments. Els Mossos mantenen la investigació oberta, però admeten que per ara no han trobat prous indicis contra les monitores acusades d'agressió sexual a Vallirana.
Al Garraf, la investigació sobre el vessament del granulat de cautxú que va arribar al mar apunta com a origen la gespa artificial del camp de futbol de Cubelles. L'Ajuntament creu que les pluges dels darrers dies haurien provocat la filtració. Ara s'està a l'espera de l'informe definitiu que està elaborant l'Agència Catalana de l'Aigua. Canal Blau.
L'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de Cubelles estan investigant l'origen d'un vessament de cautxú que s'ha registrat en els darrers dies al voltant de la desembocadura del riu Foix. L'informe l'ha d'elaborar l'ACA i a l'espera que hi hagi conclusions definitives, des del mateix Ajuntament s'apunta que el granulat de cautxú que ha arribat al mar podria provenir de la gespa artificial del camp de futbol de Cubelles. El regidor de Medi Ambient d'aquesta població, Àlex Noeda, relaciona el vessament amb les pluges dels darrers dies.
Aquestes boletes de cautxú que són superpetitetes i clar, en el moment que plou una mica o es mou, doncs acaba parant a la claveguera i, si plou, com ha sigut el cas, doncs acaba arribant a la platja.
Tècnics de l'ACA van recollir les restes de cautxú fa 10 dies i es van traslladar a un centre de residus de tractament especial. L'Ajuntament de Cubelles ha estudiat dissenyar un sistema que eviti que residus com aquests arribin al clavegueram i assenyala aquest de manera directa. El cautxú recollit no té uns efectes nocius sobre el medi ambient.
Gràcies, Pere Lobato, des de Canal Blau. Més coses. Continua la polèmica entre la Generalitat i els municipis de l'arc metropolità per les zones de baixes emissions. En el marc del tercer congrés de qualitat de l'aire que s'està fent a Sabadell, s'han tornat a creuar declaracions contraposades. Ràdio Sabadell, Pau Duran.
En la taula institucional que ha inaugurat la sessió, la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, Mireia Boia, ha demanat als ajuntaments que no es limitin a complir l'expedient, com ha reblat després en roda de premsa.
Sobretot també per garantir aquesta salut dels ciutadans. Per això, quan diem que no cal cobrir l'expedient legal de tenir la zona de baixes emissions, sinó ser més ambiciós, és perquè hi ha al darrere tota una sèrie d'estudis, de dades, de consells que venen dels científics que avalen aquesta necessitat d'ambició.
Boia dona per bones les ordenances que s'han fet, però reclama elements comuns a tot el país, com per exemple senyalitzacions igual per tots. De la seva banda, l'Ajuntament de Sabadell continua explicant que les noves mesures ambientals que se'ls van presentar el dilluns per part de la Generalitat els han agafat per sorpresa per haver-se treballat d'esquenes al món local.
En cultura, el Primavera Sound es planteja de nou marxar de Barcelona si es queda sense l'espai de la plataforma marina.
Aquest cop el motiu és els usos futurs que l'Ajuntament atorgui a l'espai conegut com a plataforma marina. Una esplanada que es queda a tocar del fòrum i on el festival ubica els dos escenaris grans. Alberto Grijalvo, codirector de l'esdeveniment, està clar.
Saber què passarà amb aquesta plataforma marina, perquè ara és un espai essencial per nosaltres, on estan els escenaris grans. Segons que passi finalment amb aquella plataforma, no podrem fer el festival a la ciutat.
Grijalvo ho ha dit en una jornada organitzada per l'entitat comercial Barcelona Oberta per debatre l'impacte de grans esdeveniments a la ciutat. Una trobada en què també han participat el president del RAC i d'Esports Cultura Barcelona, Josep Mateu, la vicepresidenta d'Amèriques Cap Events Barcelona i el director general de l'ICE, Mike Blackman.
I al Museu Nacional d'Art de Catalunya obre demà al públic l'exposició Quina humanitat, que reflexiona sobre la condició humana davant la guerra. La mostra reuneix prop d'un centenar d'obres d'entre els anys 40 i 60 del segle passat.
A la mostra es poden veure peces d'artistes com Joan Miró, Salvador Dalí, Mercè Rodoreda, Antoni Tàpies, Pablo Picasso o Francis Bacon. L'exposició aporta una mirada transversal sobre l'art de la postguerra, un període marcat per grans inquietuds projectades especialment sobre la condició humana. En aquest sentit, les obres dialoguen sobre el dolor i l'esperança i presenten les figures ferides, angoixades o bé reinventades. Un projecte que es podrà visitar fins a l'11 de gener al MNAC i suposa un pas endavant en la construcció dels relats de la postguerra i la segona avantguarda.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. El Barça i el Real Madrid de bàsquet tornen a veure les cares aquest vespre, en aquest cas a l'Eurolliga. Serà el Wizzing Center a 8:45 en el tercer duel entre els dos equips en tan sols un mes i mig de temporada. Amb victòries blanques els dos darrers precedents. És el duel dels co-líders de la competició amb 4 victòries en 4 partits. Roger Grimau és l'entrenador del Barça de bàsquet.
Portem 3 partits jugats contra ells i acaba de començar la temporada. A vegades això li perd una miqueta la gràcia als clàssics, però a la vegada li dona més gràcia aquest joc. Jugarem moltes vegades contra ells i sempre has d'estar pendent de què podem fer diferent, o què no, o què t'ha funcionat i has de repetir, o què t'ha funcionat i no ho has de treure, jo que sé, mil coses. Llavors, sempre suposo que estarem amb detallets petits totes les vegades que juguem contra ells.
Els blaugranes encadenen 7 victòries i tindran una baixa de pes, la de Nico Provitola, que no jugarà el partit per molèsties a l'adductor esquerre. Encara en bàsquet, la penya ha comunicat que Vladimir Brodzianski té un esquinç al turmell esquerre i serà baixa per als propers partits. En futbol, el Barça és a menys de 48 hores del clàssic de Montjuïc de dissabte. L'equip s'ha entrenat aquest matí amb la novetat de Rafinha, que ha completat la sessió amb els seus companys i podria entrar a la convocatòria Robert Lewandowski i, en menor mesura, Frenkie de Jong o Jules Koundé, que semblen descartats del tot per ser a la llista. Abans del clàssic jugarà el Girona demà a les 9 davant el Celta Montilivi. Si puntuen, els gironins dormiran líders i si guanyen tornaran a la primera plaça al final de la jornada, sempre que el Madrid no guanyi a Montjuïc. El tècnic Michel Sánchez prioritza els comptes de la permanència.
Espero arribar al primer objectiu abans de lo que jo pensava i després són capaços de donar a l'equip altres objectius més ambiciosos. Amb 25 punts no arribes a cap objectiu que ara l'equip té i per mi hem de continuar fent punts.
A la Champions d'handbol, el Barça rep el vespre amb aquest vespre al Palau. Els blaugranes busquen mantenir el ple de victòries 5 de 5 fins ara i continuar al capdavant del grup B, en què tenen dos punts de marge sobre els hongaresos, el GOG danès i el Magdeburg alemany. El tècnic blaugrana Carlos Ortega valora el duel.
Va ser un partit molt difícil, donde tenemos que hacerlo muy bien para ganar, donde nuestra portería tiene que estar al nivel que ha estado y esperemos que nuestro público esté a tope arropándonos, porque vamos a necesitar su apoyo como fue así el último partido en casa, ¿no?
En hoquei patins, Lleida acollirà el cap de setmana vinent, del 3 al 5 de novembre, una de les fases de la Champions masculina. Al Finques Prats, Lleida, club anfitrió, espera omplir el Barris Nord per aconseguir un accés històric a la fase final. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Des del Club Lletà s'ha tirat endavant un abonament per tota aquella gent que no sigui soci o abonat al Lleida Llista, que tindrà un preu de 25 euros amb el qual es podran veure la totalitat dels partits que es disputaran durant els 3 dies. Pels membres de la família llistada, l'entrada serà gratuïta a tots els partits i, a més, es podrà adquirir un abonament per una altra persona a un preu de 10 euros. El president de Lleida Llista, Enric Duc, animava la gent a no només adquirir aquest abonament, sinó a fer-se soci, 125 euros, abonat, 60 euros, o el carnet de jubilat, 40 euros.
Des del club volem que aquest cap de setmana es converteixi una altra vegada en la festa de la Champions i en la festa de l'hoquei. Però el més important de tot això, crec que cal remarcar-ho, és que si et fas abonat per 60 euros, et regalem tots els passes per veure tots aquests partits de la fase de la Champions, els 6 partits, i a més podràs disfrutar durant tota la temporada de tot l'hoquei.
Si s'adquireix l'abonament el mateix divendres 3 de novembre, el cost serà de 30 euros. També es pot comprar una entrada per viure els partits d'un dia. Aquesta tindrà un cost de 15 euros.
El pavelló de Lleida és l'11 de setembre i no el Barris Nord, com hem dit a la introducció. Acabem amb un apunt de futbol sala. El Barça ha guanyat l'Anderlecht 1-2 amb remuntada i gols de Pito i Adolfo i manté el ple de victòries 2-2 a la ronda principal de la Lliga de Campions. Els blaugranes ja han confirmat l'accés a la ronda elite i buscaran dissabte, en l'últim partit del grup, assegurar la primera plaça per tenir millor creuament.
Moltíssimes gràcies, Roger. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Roger Sánchez als esports, David Amador a l'edició, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Revela't. Comparteix. Viu. Gaudeix del millor teatre per a joves. El futur és nostre. I el teatre també. Som rebels. Festival de Teatre Jove del 3 al 19 de novembre a Barcelona. Cardedeu, Granollers, Manresa, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans. Ens acompanyes? T'hi esperem. Tota la informació al web rbls.cat.
Viatges quilòmetre zero amb l'escriptora Núria Esponellà.
Ruta de tarda. Estreno una bicicleta amb bateria. No pas de cross ni de muntanya, simplement és de passeig. Però em farà servei per circular per camins rurals, més o menys conservats pels ajuntaments o els caçadors, que acostumen a estassar els marges. Com que el dia és llarg, tinc temps d'anar i tornar fins a un poble que es troba a uns 15 quilòmetres de distància, enclavat entre muntanyes baixes, sobre un riu on encara hi ha alguna gorga amb aigua, tot i la sequera. Emprenc la ruta per un camí que em fa enlairar entre camps de girassols pensits, fins a una petita carena. Pedalo sense cap esforç excessiu i a les pujades augmento l'assistència. Espero que no s'esgoti massa aviat la bateria. Tot just estic investigant quant dura i si me'n puc refiar gaire. Després d'un revolt veig el perfil del poble, un skyline de torres, campanar, masos fortificats, d'allò més rústic, on predomina la duresa de la pedra. Arribar a aixar de la bicicleta, em saluda des d'un balcó una dona de mitjana edat que no conec. Li pregunto de qui és l'edifici d'obertures gòtiques que corona el poble. El palau d'un ardia, que em diu. Comencem a parlar. Ens entenem tan bé que baixa peu de porta, em fa entrar a casa seva, em convida a entrar a la bicicleta, a beure aigua amb llimona i em presenta la seva parella. Tots dos són actors. Ella és membre de la plataforma de cinema Filmin i eren amics d'Agustí Villaronga. Bon director i bona persona, sí. Acabem passejant plegats pel poble i abans d'acomiadar-nos ens emplacem a retrobar-nos un dia d'aquests. torno a casa per un altre camí que em porta fins a una passera sobre el riu que franquejo molt bé. Hi ha regals inesperats en els llocs més impensables. Sento una alegria immensa i pedalo fort amb agraïment.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Fons milionari de 75 milions d'euros de la Diputació de Barcelona per ajudar els ajuntaments. Maria Pagès.
Serà aprovat en el ple del 9 de novembre després que la reunió d'aquest dijous hagi validat la modificació de crèdit necessària. La presidenta Lluïsa Moret espera que així es puguin garantir tots els serveis municipals.
No volem que aquestes situacions financeres posin en entredit el desplegament dels serveis públics que van a deixar-se els veïns i les veïnes en tots els nostres pobles i ciutats i, evidentment, doncs, que distorsioni la qualitat d'aquests serveis públics.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reconeix el dret d'un alumne de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar a rebre en castellà una assignatura principal.
Pel Departament d'Educació, amb aquesta sentència, els jutges assalten les lleis educatives vigents i anuncia que ho recorrerà. La consellera d'Educació, Ana Simó, ha carregat contra la decisió judicial.
És que al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li són iguals les lleis, li és igual la pedagogia, les lleis d'educació, em refereixo, li és igual la pedagogia i li és igual la sociolingüística. Ells van al que van i, en tot cas, intenten fer de Parlament, intenten fer de conseller d'Educació, intenten fer de direccions dels centres i entenem que aquesta no és la via.
Els joves que consumeixen cànnabis corren més risc de patir psicosi, ho alerta l'estudi més gran que s'ha fet al món sobre els efectes del cànnabis.
Hi han participat investigadors de l'Hospital Clínic de Barcelona. De l'estudi també es desprèn la conveniència de prohibir el seu consum entre els menors de 25 anys. Així s'ha expressat el cap del Servei de Psiquiatria del Clínic, el doctor Eduard Vieta.
A dia d'avui, el millor consell que podem donar per al respecte de la psicosi és que no consumeixin cànnabis cap persona menor de 25 anys. Inclús jo crec que s'haurien de prendre segurament mesures legals en aquest sentit, que ja sabem que la gent se l'assaltarà, però com a mínim hi hauria d'haver mesures, igual que ja per l'alcohol, de no consumir abans dels 18.
En cultura, el Primavera Sound es planteja de nou marxar de Barcelona si es queda sense l'espai de la plataforma marina.
Dependrà dels usos futurs que l'Ajuntament atorgui a l'espai conegut com a plataforma marina, una esplanada que queda tocada al fòrum i on el festival ubica els dos escenaris grans. Alberto Grijalvo, el codirector de l'esdeveniment, està clar.
Saber què passarà amb aquesta plataforma marina, perquè ara és un espai essencial per nosaltres, on estan els escenaris grans. Segons que passi finalment amb aquella plataforma, no podrem fer el festival a la ciutat.
I en esport, Roger Sánchez, és vespre de clàssic a l'Eurolliga de bàsquet.
El Barça visita el Real Madrid a 9:45 en el tercer duel entre els dos equips en tan sols un mes i mig de temporada. Els dos equips colideren la competició amb 4 victòries en 4 partits.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Sens dubte que el temps està dominat pel vent, que està bufant a hores d'ara a moltes comarques. Al llarg d'aquesta tarda, aquest vespre també, fins i tot encara s'intensificarà més. Compte, per exemple, cap a l'altiplà central, també a les comarques interiors de Girona, i ja aquest vespre i nit a les comarques de Barcelona o del sud de Lleida, aquest vent que en algun moment passarà dels 70-80 km per hora, fins i tot una mica més. Al sud de Barcelona, un vent de ponent, eixut i molt càlid. A hores d'ara la temperatura és francament primaveral i, de fet, ha pujat força respecte a ahir. De pluges poques tindrem les properes hores, algunes cap a les comarques de Lleida, que sobretot al Pirineu es faran un palet més abundants, i a la resta del país creixeran més núvols, però com a molt amb 4 gotes. El divendres pluja també, molt de vent, sobretot una altra vegada durant la tarda, i el divendres baixarà un palet la temperatura, i sempre amb molt mala mar, en aquesta propera tarda i vespre, com també el divendres. Seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda. Eduard Sánchez, bona tarda.
Eduard Sánchez, en aquest cas, sí, cap problema. Doncs, res, aquesta hora s'haurà de destacar l'autopista C32, que és ben bé l'única que sí que resista encara aturades importants o remarcables. Recordem que s'ha incendiat un vehicle a la C32, a final d'aquesta autopista, al principi de la Ronda de Dalt, com vulgueu, a l'altura de Cornellà, durant molta estona doncs, està tallada i també a més d'un carril restringit. Ara que deixa pendent de retirar el vehicle, un cop apagat, hi ha un carril tallat. I seguim parlant doncs, de lentitud amb retencions des de Sant Boi fins a Cornellà. Són uns 5-6 quilòmetres d'entrada a Barcelona que encara van molt plens. També de retruc es veu afectada la C31, l'autovia de Castelldefels, entre el Prat i Bellvitge, en sentit d'entrada també amb trànsit més ple. A la resta van millorant les coses, queden trams amb densitat, amb latitud, cas de la C-17 a Parets, afectat per obres, sentit Vic, l'autopista C-58 d'entrada, de Montcada a Torre Baró, o la Ronda Litoral, sobretot en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Fons milionari de la Diputació de Barcelona per ajudar els ajuntaments està dotat amb 75 milions d'euros i serà aprovat al ple del 9 de novembre després que la reunió d'aquest dijous hagi validat la modificació de crèdit necessària.
Una part dels diners s'enviarà perquè els ajuntaments servirà perquè els ajuntaments evitin tancar l'any amb dèficit i la resta perquè tinguin liquiditat en l'inici del 2024. Tot plegat després que en les darreres setmanes s'hagin succeït els ajuntaments que han aprovat o valoren augmentar les taxes com l'IBI o les escombraries per falta de liquiditat en els seus pressupostos. I és que l'increment de costos en els comptes municipals ha fet que diversos consistoris adverteixin de la possibilitat de deixar de prestar diversos serveis si no aconsegueixen augmentar els seus ingressos.
Doncs precisament per evitar aquesta situació, a Barcelona la Diputació té previst aprovar el proper 9 de novembre, com dèiem, una modificació de crèdit per poder dotar els ajuntaments barcelonins de 75 milions d'euros de liquiditat extra. Mont Carvajal.
50 milions es lliuraran aquest mes de desembre i els 25 milions restants durant tot l'any vinent. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha explicat que ha rebut moltes demandes dels ajuntaments perquè van escurats pels preus de l'energia i la inflació i d'aquesta manera es garantirà la qualitat dels serveis públics.
No volem que aquestes situacions financeres posin en entredit el desplegament dels serveis públics que van a deixar-se els veïns i les veïnes en tots els nostres pobles i ciutats i, evidentment, doncs, que distorsioni la qualitat d'aquests serveis públics.
L'objectiu és que els ajuntaments puguin tancar l'exercici pressupostari d'enguany sense dèficit i començar l'any vinent amb liquiditat. El repartiment als 311 municipis de la demarcació es farà amb criteris semblants a d'altres ajuts, segons nombre d'habitants, desocupació o extensió del municipi.
La situació no és única dels ajuntaments de Barcelona. De fet, a Tarragona, el consistori ha aconseguit finalment donar llum verda a l'increment d'ordenances fiscals per l'any vinent.
L'IBI pujarà finalment un 7,4% i la brossa un 12%. S'inclou també un augment del 20% de la taxa de terrasses, unes taxes que han rebut el suport d'en Comú Podem i de Junts per Catalunya i només en alguns impostos d'Esquerra Republicana. PP i Vox han emès un no frontal a la proposta econòmica del govern socialista.
Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
L'IBI pujarà un 7,4%, la brossa un 12% i l'increment de l'ICI serà del 33%. S'inclou a més un augment del 20% de la taxa de terrasses. Són les principals mesures aprovades al ple extraordinari que ha avalat la proposta del PSC a aplicar l'any vinent. La tinent d'alcalde d'Economia, Isabel Mascaró, diu que són unes ordenances per no deixar ningú enrere.
Es tracta de no deixar ningú enrere. En tots i cadascun dels increments que s'està proposant per aquest equip de govern, ja ho veurem després, també s'estableixen mesures mitigadores als efectes d'ajudar en aquella població o en aquelles unitats familiars que es trobin en situació d'exclusió social.
Les negociacions fins al darrer minut han permès obtenir el suport d'en Comú Podem i de Junts per Catalunya. Esquerra Republicana ha deixat clar que no donaran l'esquena al govern. Partit Popular i Vox han votat en contra del projecte d'ordenances fiscals per 2024.
I dins d'aquest context, un alleujament avui per les butxaques de les famílies amb hipoteques perquè el Banc Central Europeu ha decidit finalitzar amb 10 mesos de pujades continuades i en la reunió d'aquest dijous ha apostat per mantenir el preu del diner, que segueix en el 4,5%.
En el seu comunicat, l'organisme avisa que mantindrà el tipus alts fins que s'aconsegueixi controlar la inflació. El BCE assegura que pren la mesura per tal que la inflació retorni de forma substancial a l'objectiu del 2%, pretén evitar comprometre el creixement econòmic. A banda de la pausa sobre el tipus d'interès bàsic, la resta de tipus que controla el BCE tampoc han patit variacions. Així, el tipus per als préstecs immediats queda fixat en el 4,75%, mentre que el tipus que s'aplica a les entitats per dipositar diners al Banc Central es manté en el 4%.
Encara en clau econòmica, Catalunya ha tancat el tercer trimestre de l'any amb un nou rècord d'ocupació, segons l'enquesta de població activa publicada aquest dijous. Tot i això, la taxa d'atur repunta lleugerament i se situa en el 8,5%. Al conjunt de l'Estat també s'han assolit registres històrics d'ocupació. Carina Bebé.
L'estiu tanca amb xifres històriques, més de 3,7 milions de persones ocupades i fa que Catalunya encadeni tres trimestres seguits d'augment de l'ocupació. Però mentre entre juliol i setembre generaven 62.400 llocs de feina respecte al trimestre anterior, l'atur repuntava una dècima, fins als 345.000 desocupats. Ara bé, és la taxa d'atur més baixa en un tercer trimestre dels darrers 16 anys, amb aquests 8,5% d'aturats. Roger Torrent, conseller d'Empresa i Ocupació.
Comportament extremadament robust del món laboral, malgrat la permanent incertesa que hem d'afrontar i la que ens estem acostumant d'haver de gestionar les polítiques actives d'ocupació.
Malgrat les bones xifres, els sindicats continuen reclamant reformes per posar fi als problemes estructurals del mercat de treball. Ricard Ballera, de Comissions Obreres.
El repte pendent que ens queda de donar l'oportunitat que els correspon a les 345.400 persones que encara romanen aturades i que reclamen de més inversions.
A Espanya, la taxa d'atur del tercer trimestre se situa en l'11,8%, dues dècimes més que en l'anterior trimestre, malgrat que continua per sota de la barrera del 12%.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més titulars de la jornada. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha reconegut finalment el dret d'un alumne de l'Escola Turó del Drac de Canet de Mar a rebre en castellà una assignatura principal, a banda de la de llengua castellana.
D'aquesta manera, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estima parcialment el recurs dels pares de la nena en contra de la decisió del Departament d'Ensenyament que li volia denegar. La consellera d'Educació, Anna Simó, ha carregat contra la decisió judicial.
És que al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li són iguals les lleis, li és igual la pedagogia, les lleis d'educació em refereixo, li és igual la pedagogia i li és igual la sociolingüística. Ells van al que van i en tot cas intenten fer de Parlament, intenten fer de conseller d'Educació, intenten fer de direccions dels centres i entenem que aquesta no és la via.
Fins al moment, cap de les resolucions judicials ha provocat la suspensió de cap projecte lingüístic. Sobre si la decisió ara del Tribunal Superior pot ser un avenç del pronunciament del Constitucional, la consellera Simó considera que la nova llei del català a l'escola va ser aprovada per una àmplia majoria política i té, a més, l'aval jurídic del Consell de Garanties.
En clau internacional i pel que fa al conflicte palestí, Hamas ha anunciat la mort de 50 hostatges en els bombardejos israelians a Gaza. Mentrestant, l'exèrcit israelià ha realitzat aquesta matinada una incursió amb tancs al nord de la franja prèvia a l'operació terrestre.
Paral·lelament, avui el president en funcions i cap de torn de la Comissió Europea, Pedro Sánchez, ha plantejat una conferència internacional de pau sobre l'Orient Mitjà desenvolupant 6 mesos. Sánchez ho ha dit durant la cimera del Consell Europeu i considera que la pau al territori passa pel reconeixement de la coexistència de dos estats, Israel i Palestina.
Un conflicte, el de Palestina, que ha obligat a extremar les mesures d'alerta antiterrorista arreu del món.
En aquest context, l'estació de Sants de Barcelona serà l'escenari aquesta propera nit i matinada d'un simulacre d'atemptat en què es fingirà un atac amb víctimes mortals i ferits greus. L'exercici té la finalitat de posar a prova la resposta operativa dels cossos de seguretat i el sistema d'atenció a les víctimes afectades en actes terroristes. Més de 500 persones intervindran en el dispositiu.
Mentrestant, i pel que fa a l'ajuda humanitària, la directora general de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat, Yoya Alcoceva, ha demanat des de la xarxa que les donacions que es vulguin fer des de Catalunya per ajudar a la població siguin econòmiques i es facin a través dels comptes bancaris dels organismes oficials. Maite Polo.
Ingressar diners als comptes corrents que obren Nacions Unides o altres organismes oficials és la manera més eficaç d'ajudar la població devastada per la guerra. Si es donen béns materials, poden no correspondre's amb les necessitats sobre el terreny en el moment en què hi arriben. Ho ha explicat la directora general de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat, Yoya Alcoceva.
A vegades, malgrat aquesta solidaritat inicial tan bona, tan maca, no és estrictament el que es necessita a terreny, a la població civil. Per tant, ens agradaria tornar a repetir aquest missatge de que el tipus de contribució o col·laboració que aquesta societat catalana tenim es facin a través de les crides. En aquests moments han sigut UNRWA, UNICEF i el Sistema de Nacions Unides, no totes les agències, les que han fet crides.
El govern de la Generalitat fa quasi 10 anys que col·labora amb l'Agència de les Nacions Unides per als refugiats de Palestina al Pròxim Orient.
Notícies en xarxa.
En successos, els quadres i la policia italiana han desmantellat una de les organitzacions criminals més infiltrades al nord d'Itàlia, vinculada justament amb el tràfic d'haixís i que s'estenia a Catalunya. David Navarro.
Súbdits italians establerts a l'entorn de Milà enviaven diners a altres membres del grup que vivien a Catalunya. Aquests coordinaven tot el procés, l'arribada de haixís i marihuana amb camions tractors, una feina que duia a terme una organització marroquina, i posteriorment un grup espanyol s'encarregava de la logística, rebre la droga i reconduir-la cap a Itàlia oculta en transports legals. El passat 17 d'octubre es va fer una operació simultània que va permetre desarticular l'entramat. L'inspector Antoni Salleres, cap de l'àrea central de crim organitzat, ha destacat la importància de l'operació.
La investigació internacional coordinada per Europol i conjunta amb la Guàrdia de Finança, més important en l'àmbit de droga que ha fet el cos de Mossos d'Esquadra en la seva història.
En total es van intervenir 1.200 quilos de haixís i 44 de marihuana. També es van detenir 78 persones, 20 d'elles a Catalunya. Entre els detinguts i els responsables de l'organització que s'encarregava de fer arribar els diners d'Itàlia a Catalunya. Els responsables de narcotràfic ingressaven diners en una botiga italiana regentada per ciutadans xinesos que s'encarregaven de blanquejar-los i immediatament aquesta quantitat podia ser retirada a locals de Badalona dedicats a la venda de roba i la restauració.
Doncs per cert que parlant de haixís, un estudi diu que els joves que consumeixen cànnabis corren més risc de patir psicosi. Ho alerta l'estudi més gran que s'ha fet al món sobre els efectes de cànnabis i en el qual hi han participat investigadors de l'Hospital Clínic de Barcelona. De l'estudi també es desprèn la conveniència de prohibir el seu consum entre els menors de 25 anys. Anna Ruiz.
Ser jove i consumir cànnabis multiplica les possibilitats de patir episodis de psicosi i en alguns individus només cal que es consumeixi una sola vegada perquè el brot esclati. El cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia del Clínic de Barcelona, Eduard Vieta, ha apostat per crear un marc regulatori i prohibir-ne el consum entre els menors de 25 anys. També impedir l'entrada dels joves als clubs de cànnabis, locals que s'han instal·lat amb total normalitat als barris de les ciutats.
A dia d'avui, el millor consell que podem donar per al respecte de la psicosi és que no consumeixin cànnabis cap persona menor de 25 anys. Inclús jo crec que s'haurien de prendre segurament mesures legals.
L'informe alerta que els riscos de consum de cànnabis són superiors als seus beneficis. Beneficis que els investigadors limiten a determinades patologies o circumstàncies del pacient, tractaments oncològics o epilèpsia, per exemple. A més dels joves, els efectes són majoritàriament negatius en el cas de les dones embarassades i conductors. En tot cas, avisen els investigadors, el tractament sobre l'ús clínic del cànnabis ha de ser del tot individualitzat.
Badalona també s'ha convertit en l'epicentre d'una organització que extorquia clients de pàgines de contactes sexuals.
En total hi ha 22 detinguts entre Barcelona, València i Alacant. L'organització la dirigien 4 persones residents a Badalona i eren experts en informàtica i xarxes socials.
Ràdio Ciutat de Badalona, Mar Martínez.
Cadascun dels clients de les pàgines web de contactes sexuals arribava a pagar fins a 3.000 euros per evitar que la xarxa informés el seu entorn més proper de les seves activitats. L'epicentre de l'organització estava a la ciutat de Badalona, on els 4 màxims responsables captaven clients a qui poder extorquir a través de missatges de mòbil. L'operació policial va començar després que una de les víctimes denunciés que havia arribat a pagar fins a 3 vegades sota amenaça d'agressió física. Els investigadors van detectar més de 3.000 anuncis vinculats a la xarxa on s'oferien serveis sexuals. En alguns, una mateixa dona oferia en un mateix dia serveis en ciutats separades per 500 quilòmetres. Per gestionar els beneficis de les extorsions, l'organització comptava amb un grup intermediari que obria comptes bancaris, contractava línies telefòniques i traspassava diners entre els seus membres en petites operacions. Un altre grup facilitava els telèfons mòbils per dur a terme l'activitat criminal. De moment, hi ha 20 víctimes identificades, però la Guàrdia Civil no en descarta que hi pugui haver més.
I presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut per la mort d'un taxista a Lleida l'any passat.
La causa està oberta per un delicte d'homicidi i l'acusat s'ha acollit al seu dret a no declarar.
Més coses. Polèmica a Girona per l'obligatorietat de la policia local a fer hores extres remunerades durant les fires de Sant Narcís. Els agents s'han manifestat aquesta tarda davant l'Ajuntament de la capital gironina per denunciar el decret d'alcaldia anunciat ahir per l'alcalde Lluc Salelles. Televisió de Girona, Marc Suí.
Una quarantena de policies municipals s'han manifestat avui a les 5 de la tarda davant de l'Ajuntament de Girona per mostrar el seu rebuig a l'últim decret del govern. Portaven pancartes on s'hi llegien preguntes com qui portarà els nostres fills a barraques o també què en pensaran les nostres famílies d'aquestes mesures. Fins i tot han dut un taüt on hi han escrit que descansin en pau els nostres drets laborals i la conciliació familiar. Els membres de la policia asseguren que la mesura només és un pedaç que cobreix les necessitats del govern i consideren que aquest decret no soluciona el problema real. Parlen de la falta de dotació d'efectius estructurals a la plantilla, l'aplicació de la valoració del treball i la remuneració justa en la disponibilitat real que tenen els agents. Per això, els portaveus dels sindicats policials afirmen que impugnaran el decret d'alcaldia.
I a partir d'avui comença a Catalunya la comercialització dels viatges de l'Imserso, destinacions a la costa peninsular, illes o turisme d'escapada, que enguany seran un 7,5% més cars que la temporada anterior. Joan Ferrer.
Ja fa dies que pensionistes i jubilats reben les cartes amb l'acreditació necessària per poder fer les reserves, que es comencen a tramitar a partir d'avui. Uns tràmits, però, que s'han endarrerit més d'un mes pel conflicte sobre la licitació dels paquets. Jordi Martí, president de CAVE, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades, lamenta la falta de previsió del govern i les baixes tarifes que es paguen als proveïdors.
S'ha de lamentar perquè quan es va posar en marxa el concurs s'havia de preveure, sempre hi ha objeccions o casos que no es veuen clars i els que concursen, doncs, fan recursos. Tots els proveïdors també, bueno, no estan massa contents amb les tarifes que estan tractant. Hi ha molts d'hotels que no han participat de l'Imserso i això, doncs, vol dir alguna cosa.
Segons Martí, el conflicte a Israel i Palestina de moment només està afectant les reserves a la mateixa Israel, però no a Jordània, Turquia o Egipte. A tot Espanya es posaran a la venda quasi 900.000 places, 70.000 més que la temporada anterior.
En cultura, el Primavera Sound es planteja de nou marxar de Barcelona si es queda sense l'espai de la plataforma Marina.
Aquest cop el motiu és els usos futurs que l'Ajuntament atorgui a l'espai conegut com a plataforma Marina, una esplanada que queda tocada al fòrum i on el festival ubica els dos escenaris grans. Alberto Grijalvo, el codirector de l'esdeveniment, està clar.
Saber què passarà amb aquesta plataforma Marina, perquè ara és un espai essencial per nosaltres, on estan els escenaris grans. Segons que passi finalment amb aquella plataforma, no podrem fer el festival a la ciutat.
Grijalvo ho ha dit en una jornada organitzada per l'entitat comercial Barcelona Oberta per debatre l'impacte dels grans esdeveniments a la ciutat. Una trobada en què també han participat el president del RAC i d'Esport Cultura Barcelona, Josep Mateu, la vicepresidenta d'Amèrica's Cap Events Barcelona i el director general de l'ICE, Mike Blackman.
I encara en cultura, en marxa des d'aquesta tarda una exposició dedicada al modista Joan Antoni Fàbregas al Museu de Badalona. La mostra és un recull de la seva obra i pretén ser un reconeixement al modista badaloní com a figura destacada dins el món de la moda catalana. Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Larios, bona tarda.
Bona tarda. Desenes de persones visiten en aquests moments l'exposició Costura i Glamour en una sala que està plena de gom a gom. Ho fan per poder apreciar els dissenys del modista que es caracteritzava pel seu estil clàssic dins de l'alta costura. En total, 36 vestits conformen aquesta exposició, que vol ser un reconeixement a la figura de Joan Antoni Fàbregas dins del món de la moda. Fàbregas va iniciar la seva carrera com a representant de teixits i complements per l'alta costura, fins que va decidir començar a dissenyar els seus propis models i va obrir una petita botiga a Badalona. L'èxit d'aquesta botiga el va portar a inaugurar, 6 anys després, un establiment molt més gran a Barcelona que ha estat en funcionament fins a la retirada del modista el 2019. Abans de tancar les seves portes, Fàbregas va fer una donació de més d'un centenar de vestits tant a la Fundació Antoni de Montpalau com al museu, entre els quals s'ha fet la tria per exposar de cara al públic. La mostra es podrà visitar fins al 31 de març del 2024 i s'ha complementat amb l'edició d'un catàleg que recull la selecció dels dissenys del modista.
Doncs moltíssimes gràcies, Judit Larios, des de Ràdio Ciutat de Badalona.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. El Barça i el Real Madrid de bàsquet tornen a veure's les cares aquest vespre, en aquest cas a l'Eurolliga. Serà el Wizzing Center a 3:15 en el tercer duel entre els dos equips en tan sols un mes i mig de temporada. Fins ara dues victòries per al Real Madrid. És el duel dels co-líders de la competició amb 4 victòries en 4 partits. El blaugrana Darío Brizuela veu l'equip més preparat que en els dos darrers precedents.
Nos hacía falta tiempo porque la Supercopa nos cogió muy pronto. Algunos llevábamos 2 semanas en Barcelona aún y eso. No conocíamos muchas cosas de las que ya conocemos. Entonces, como he dicho, nos pilla ahora en un mejor momento este partido y yo creo que ya se han disipado muchas dudas que había y ahora jugamos con mucha más tranquilidad y confianza.
Nicola Provitola serà baixa per al partit amb molèsties a l'adductor esquerre. En futbol, el Barça és a menys de 48 hores del clàssic de Montjuïc de dissabte. L'equip s'ha entrenat aquest matí amb la novetat de Rafinha, que ha completat la sessió amb els seus companys i podria entrar a la convocatòria. De fet, Robert Lewandowski i en menor mesura Frenkie de Jong o Jules tampoc semblen descartats del tot per ser a la llista. Abans del clàssic jugarà el Girona demà a les 9 davant el Celta a Montilivi. Si puntuen els gironins dominant líders i si guanyen, podrien tancar la jornada en el primer lloc sempre que el Madrid no guanyi a Montjuïc. El tècnic Michel Sánchez prioritza els comptes de la permanència.
Espero arribar al primer objectiu abans de lo que jo pensava. I després,
vaig amb de clarinyo.
Són capaços de donar a l'equip altres objectius més ambiciós. Amb 25 punts no arribes a cap objectiu que ara l'equip té. I per mi hem de continuar fent punts.
A la Champions d'handbol el Barça rep el vespre, aquest vespre al Palau. Els blaugranes busquen mantenir el ple de victòries, 5 de 5 fins ara, i continuar al capdavant del grup B, en què tenen 2 punts de marge sobre els hongaresos, el GOG danès i el Magdeburg alemany. Aitor Ariño alerta del perill del vespre.
És un equip molt dur, dels grans d'Europa. Ara mateix està jugant un molt bon handbol. Crec que en defensa són molt durs, però en atac han estat millorant i tenen millor joc encara. Llavors crec que serà un molt bon partit.
En hoquei patins, Lleida acollirà el cap de setmana que ve, del 3 al 5 de novembre, una de les fases de la Champions masculina. El Finques Prats Lleida, club anfitrió, espera omplir l'11 de setembre. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Des del Club Lletà s'ha tirat endavant un abonament per tota aquella gent que no sigui soci o abonat al Lleidallista, que tindrà un preu de 25 euros amb el qual es podran veure la totalitat dels partits que es disputaran durant els 3 dies. Pels membres de la família llistada, l'entrada serà gratuïta a tots els partits i, a més, es podrà adquirir un abonament per una altra persona a un preu de 10 euros. El president del Lleidallista, Enric Duc, animava la gent a no només adquirir aquest abonament, sinó a fer-se soci, 125 euros, abonat, 60 euros, o el carnet de jubilat, 40 euros.
Des del club volem que aquest cap de setmana es converteixi una altra vegada en la festa de la Champions i en la festa de l'hoquei. Però el més important de tot això, crec que cal remarcar-ho, és que si et fas abonat per 60 euros, et regalem tots els passes per veure tots aquests partits de la fase de la Champions, els 6 partits, i a més podràs disfrutar durant tota la temporada de tot l'hoquei.
Si s'adquireix l'abonament el mateix divendres 3 de novembre, el cost serà de 30 euros. També es pot comprar una entrada per viure els partits d'un dia. Aquesta tindrà un cost de 15 euros.
I tanquem amb futbol sala perquè el Barça ha guanyat l'Anderlecht 1-2 amb remuntada i gols de Pito i Adolfo i manté el ple de victòries 2-2 a la ronda principal de la Lliga de Campions. Els blaugranes ja tenen el bitllet per a la ronda elit. Buscaran ara tancar dissabte la fase amb victòria i passar a la següent fase com a primers de grup.
Gràcies, Roger. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Roger Sánchez als esports, David Amador a l'edició, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà com sempre a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Después de pasar la noche teorizando acerca del amor, tu cuarto se entiende ahora sin mí. Después de una noche entre caricias, risas y algún que otro abrazo, lo siento, me tengo que ir. Quería contarte que es muy fuerte esto que siento y tú no sientes. Tengo el tiempo entre los dientes para ti. Quería decirte como te he dicho otras veces, que pase lo que pase estoy aquí. Después de empezar el día entreteniéndome con tus fotografías, me dispongo a salir. Después de una tarde entre cenizas y unos sueños hechos trizas, lo siento, eso no es para mí. Quería contarte que es muy fuerte esto que siento y tú no sientes. Tengo el tiempo entre los dientes para ti. Quería decirte como te he dicho tres veces, que pase lo que pase estoy aquí. Pasar la noche teorizando cerca del amor, tu cuarto se enciende ahora sin mí. Después de una noche entre caricias, risas y algún que otro abrazo, lo siento, me tengo que ir.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.